¿Es su auténtico nombre?
No sé que tenga otro, ¿por qué?
Diga, ¿cuál es su apellido?
En este barrio nadie gasta apellido. ¿Por qué? ¿Eh?
Pues dígale usted que la odio.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara dèiem fora de micròfon, sempre són els mateixos doblatges.
Sí, són els doblatges originals primers que es van fer, no n'hi ha hagut d'altres, són les mateixes còpies. Sí.
Exacte, sí, sí. Avui parlem de James Dean, perquè aquest dilluns, 30 de setembre, se celebren 58 anys de la seva mort. Una mort, de fet, vaja, potser d'acord amb els papers que va fer Rebelde sin causa, una mort en un cotxe, sí, en una cursa, tot. Ostres, molt per, sembla per ensalçar la seva llegenda.
Sí, després en parlarem de la mort, no? De com va morir, però realment sí, era un home que va morir als 24 anys, mm-hmm, una mort molt jove i molt sobtada. Ell és un home, era de pare odontòleg i d'una mare molt, 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 molt conservadora.
Vaja.
Però era una dona molt, molt afable, molt dolça, i ell cada nit sempre li posava sota la coixinera un paperet amb les coses que volia per l'endemà, i la mare sempre era molt complaent, eh? Però aquest nen, quan va començar a créixer, es va trobar que a l'escola els companys no eren tan complaents, i a més, quan va voler fer violí i dansa, ens hem de situar a l'època, doncs els nens no feien aquestes coses, aleshores patia les burles dels companys i a més es va quedar orfe de mare als 9 anys.
Caram.
No va admetre que el seu pare tingués cap altra dona i se'n va anar a viure amb els oncles. I aleshores, bé, va tenir una vida molt... tenia molts problemes de relació amb les dones, i quan va arribar a la universitat, allà es va manifestar bastant la seva ambigüitat sexual. No era homosexual, era bisexual.
Mm-hmm. D'això no se'n parla massa, de James Dean.
Bé, potser no. Ell el que feia, va arribar un moment en què sovintejava els barris marginals, uh-huh, i aleshores defugia una mica la relació amb les noies, que les noies li anaven bastant al darrere perquè era un tio molt, molt atractiu, però buscava més companyies masculines, i ell va dir una cosa, ell ho va explicar així, no? Ho va explicitar d'aquesta manera. Va dir que a la vida, diu, per secto, cal conèixer-ho tot, tastar-ho tot, assajar-ho tot, encara que només sigui una sola vegada a la vida.
Déu-n'hi-do. Una infantesa i una adolescència complicada va tenir, però com arriba al cinema?
Bé, ell aleshores vol fer cinema i aconsegueix uns petits papers, unes presències petites, en pel·lícules, doncs, en els anys 51, eh?
Sí.
L'any 51 és quan comença. Fa una pel·lícula que es diu Fixing Bayonets, és a dir, Fixeu les baionetes, del Samuel Fuller, un molt bon director, per cert. Allà només hi té una frase. Aconsegueix també un paperet allà aparèixer a Valle Par de Marinos amb el Dean Martin i el Jerry Lewis, i també amb una pel·lícula de la primera pel·lícula del Douglas Sirk, que era algú ha vist La meva noia, que és un noi que em demana un gelat i no fa res més. Jo ho he vist i vull dir, és molt poqueta cosa.
O sigui, fa tres paperets
petitíssims,
i després de cop i volta a l'Este LD.
Sí, ell s'adona que amb allò no n'hi ha prou, allò no és res, i aleshores decideix anar-se'n a Nova York. Uh-huh. I pensa, m'he de matricular a l'Actors Studio, que dirigeixen el Lee Strasberg i l'Elia Kazan, i aleshores allà ell comença, doncs, a aprendre cinema i a interpretació. Clar. Allà es troba Brando, Marlon Brando, Montgomery Clift, una escola d'actors importantíssima, però allà, atenció, perquè allà el senyor Lee Strasberg diu el següent de James Dean, eh?
Sí.
li fa l'anàlisi, i li diu: orgullós, calculador, desorientat i amb tendència a l'histerisme, dicció plena de defectes i no sap estar en escena.
Ostres!
Carai, no el compra ningú, amb aquesta descripció.
És que davant d'això, clar, cau el món als peus, i aleshores ell s'emprenya tant que se'n va de fer de mariner al iot d'un productor de Broadway. I allà, aquest productor de Broadway li aconsegueix un paperet a una obra que es diu Sea the Jaguar, mira el jaguar, i l'obra és un fracàs, dura 6 dies només en cartell.
Carai.
Però les crítiques diuen que és el descobriment de la temporada. I aleshores és quan ell, finalment, doncs, aquí sí que és quan aconsegueix un paper.
És el seu salt.
Sí, amb l'Elia Kazan, a la pel·lícula A l'est de l'Eden. i que és el fragment que abans hem escoltat.
Exacte.
I aquí, doncs, la relació d'un pare amb els seus dos fills que no saben que la seva mare, creuen que la seva mare és morta i en realitat la seva mare viu i a més ha seguit una vida completament diferent i molt marginal. Aquest paper l'havia de fer o Brando o Montgomery Clift i fins i tot Paul Newman. I finalment, van decidir que Brando i Clift eren potser massa coneguts i volien un actor molt desconegut. I van agafar James Dean per fer aquest paper.
Quina edat tenia quan fa aquest paper?
Ell tenia 24. És que fa les tres pel·lícules
l'any de la seva mort, eh?
Sí, 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 sí.
Aquest és el tema on entrarem ara, perquè de fet sí. És una carrera molt, molt curiosa la de James Dean. Després de fer aquesta pel·lícula, Les de la Dent, ja es fa conegut, directament.
Sí, però té molt males crítiques, Sergio.
Ostres, ja, però la
gent... No, el New York Times el deixa, sí. Si allò que el Lee Strasberg el va destrossar,
sí. Les crítiques... Se li repeteix.
Quan s'estrena la pel·lícula,
ostres.
Que valia 15 euros, ai, 15 dòlars, perquè eren a benefici de l'Actors Studio l'entrada del primer dia, eh?
15 dòlars valia llavors.
Aquell dia era a benefici del... Sí, però només un dia. La resta ja valia un preu normal. Sí. El New York Times el fulmina. El New York Times diu el següent. És com un sac de farina histriònica. Camina arrossegant els peus, es retorça contínuament, fa el petarrell i es menja les paraules.
Ostres.
En fi, té tots els tics que Brando posava en pràctica. Mai no hem vist un actor tan clarament influït per l'estil d'un altre. Elia Kazan... hauria de rebre unes plantofades al cul per permetre-li actuar com un estudiant de segon curs. Per raonable que sigui el turment del jove protagonista, de l'Est de l'Eden, queda enterrat sota un desplegament tan ampli d'ineptitud.
Ostres, però això a mi no em quadra tot això, perquè el posen a caldo en aquesta pel·lícula, el mateix any fa Rebel sense causa.
Dijeron que era un gallina. ¿Entiendes? Gallina. Tuve que ir. De lo contrario, no hubiese podido mirarles a la cara. Subí a uno de aquellos coches. Y Bud era uno de aquellos chicos, subió en otro. Teníamos que embalar el coche y luego saltar antes de llegar al acantilado. Yo salté, pero Bud no y... se mató.
Què passa amb aquesta pel·lícula perquè canvia la figura de l'amic Dean?
Sí, aquesta ell ja no la va veure estrenar. Perquè aquesta i l'altra, i Gegant, ja es van estrenar quan ell ja era mort. Perquè estaven en fase de muntatge i tal.
Per tant, tampoc va veure les crítiques, que possiblement ja eren bones.
No, de Rebel de sense causa, i d'aquestes no va veure res, en absolut, no. Però aquesta és una pel·lícula que aquí és un... Bé, aquí li va molt bé la complexitat amb la seva vida privada, perquè ell és un home que adora... aquí té un conflicte familiar... Ell, el pare és un calçasses, que va fins i tot amb el davantal de la cuina de la seva dona, i la que talla el bacallà és ella. I ella a vegades li demana al pare que s'enfronti amb la mare, i el pare és incapaç de dir-li no mai a la mare. I aleshores ell té un problema de li falta un referent masculí, sí. Com a home, i es vol reafirmar, i aleshores ho fa amb les curses de cotxes, posant en perill la seva vida.
Un paper una mica fet a mida, potser?
Sí, sí, sí. És que justament per això, després, la Warner... pensa, home, aquest xicot mai no serà, no sempre serà jove, per tant li busquen un paper on no trobi, és a dir, tingui una personalitat completament diferent, i és quan li donen el paper de Jet Ring a Gegant. Que és completament diferent el paper, no?
I després d'aquesta pel·lícula s'estrena Gegant.
Sí, ell abans havia tingut un amor, el seu gran amor, que era la Pierangeli, una actriu que no va fer mai bona carrera, algunes pel·lícules amb el Paul Newman, i però ella finalment es casa, a la família no els agrada James Dean.
Caram.
I aleshores es casa amb un cantant mediocre que es diu Vic Damone, i ell va al casament de la noia, però amagat darrere un arbre, veu el casament i tot això, ell no... I finalment... Quan...
Totalment de pel·lícula,
també. Sí, la Pierangeli va suïcidar als 39 anys i va deixar una nota escrita dient que James Dean era l'autèntic amor de la seva vida, no el seu marit.
És un bon llegat,
sí, i aleshores roda, això que dèieu, Gegant, l'any 1955.
Déu-n'hi-do, Gegant, una pel·lícula que aquesta sí que va tenir èxit, i de fet tot això se li va reconèixer a títol pòstum en els Premis Òscar.
Sí, ell va guanyar dos Òscar, a l'Est de l'Eden i Gegant, i la mort es produeix justament en el rodatge. El contracte deia que no podia agafar un cotxe, no podia fer curses, només quan acabés. Just acaba la pel·lícula i ràpidament vol anar a la cursa de Salines. No el pot portar el cotxe en tren, l'agafa ell, el condueix ell, i aleshores, quan van per Paso Robles, es troben un cotxe que ve. Anava el copilot amb ell i li diu, tranquil, això ho explica el copilot, tranquil, aquest cotxe s'aturarà. El cotxe no s'atura, s'estimben, l'altre viu i el que va amb ell, el copilot, sobreviu, però passa 2 anys en clíniques. Ostres. I finalment va morir al cap d'uns quants anys a Europa en una carretera.
Una vida, déu-n'hi-do, molt curiosa, digna d'estudiar.
Finalment,
va ser Òscar a millor actor pòstum per Les de l'Edèn i a millor actor pòstum per Gegant, déu-n'hi-do.
I finalment està enterrat a Fairmont, que era la terra de la seva mare, on descansa la seva mare, que era l'única dona que ell veritablement va estimar i que la va buscant totes les altres dones.
Víctor, moltíssimes gràcies.
Igualment.